Moltes gràcies a totes i tots. Gràcies per venir al quart seminari Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, que organitzem conjuntament el Departament de Geografia, la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, Naturalistes de Girona i SOS Costa Brava. Aquesta és la quarta edició d'un seminari que té la vocació de donar a conèixer com els moviments socials incideixen en una millor o en l'ordenació del territori tant a les comarques gironines com en general, no? I de fet, prenent aquesta qüestió més general d'aquest vincle entre mobilitzacions en defensa del territori i l'ordenació del territori, doncs aquest any ens ha semblat que el tema de més actualitat que hi ha sobre la taula és la transició energètica, Suposo que tots esteu al corrent de diferents casos de projectes d'implantació d'instal·lacions d'energies renovables, però també de grans línies de transport energètic que estan siguent objecte de debat tant a Catalunya com més enllà. Però bé, abans d'entrar una mica en el perquè d'aquest programa i en com ho hem plantejat, m'agradaria traslladar-vos unes qüestions més aviat pràctiques, val? Perdoneu, em presento, que no ho he fet. Jo em dic Sergi Nus, formo part del grup de recerca d'anàlisi de la planificació territorial i ambiental del Departament de Geografia, i a la vegada també sóc activista a SOS Costa Brava i als Naturalistes de Girona. Llavors, avui pensava, no sé amb quin barret he de parlar, i en algun moment doneu-me la llicència de parlar gairebé a títol personal, vale? Com a persona amb els meus dilemes sobre aquesta qüestió, que em sembla que són uns dilemes que ens afecten a totes i a tots, no? Perquè sabem de la necessitat de la transició energètica, però a la vegada també dels impactes que té a nivell territorial. Però bé, qüestions pràctiques. Tothom... Estem en un context de coronavirus, val? De fet, tothom ja ha respectat molt bé la mesura més bàsica, que és de posar-se la màscara, però sí que des de l'Oficina de Salut Laboral ens han demanat que us recordem algunes qüestions bàsiques d'higiene. Per tant, per això hi ha aquests gels hidroalcohòlics a la taula d'entrada, i us demanem que quan sortiu al servei o si sortiu a la pausa a fer un cafè, doncs que en tornar a entrar us torneu a aplicar una mica de gel. Totes les intervencions s'hauran de fer amb la màscara posada, tant les del públic com la dels panelistes. Si algú té símptomes, doncs li hem de demanar que s'abstingui de participar, val? I evidentment demà qualsevol persona que tingui algun símptoma no hauria de poder venir. I a part d'això, que us hem demanat, si ho heu vist, que apunteu un número de telèfon, val? És una de les mesures, que tothom ens informi del seu número de telèfon, perquè si hi ha qualsevol incidència, doncs us puguem avisar o vosaltres ens feu arribar informació. Llavors, no sé si tothom ha pogut ja recollir el seu certificat, qui l'havia demanat. Si no ha estat així, doncs a la pausa aprofiteu el moment per fer-ho. I de pas us demanem que, una mica en el context d'aquest seminari, que es diu Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, que qui ho vulgui, que doni suport a la Iniciativa Legislativa Popular per la declaració d'entitat jurídica del Mar Menor. L'objectiu és crear una llei a nivell estatal per damunt de les figures de protecció que en aquests moments té el Mar Menor, que potser heu sentit que és una llacuna costanera a la regió de Múrcia que està en un procés de degradació ecològica molt, molt, molt greu. Hi ha una gran mobilització per intentar, doncs, a veure si d'una manera o d'una altra es preserva aquesta llacuna. Per tant, si voleu, a fora hi ha uns fulls per signar aquesta recollida de signatures. I finalment, sobre el tour de demà, recordar que sortirem a 3 quarts, o sigui que quedem a 3:15 del dematí, per les persones que s'han inscrit, a una parada d'autobusos temporal que hi ha a Pedret, vale? Hem enviat un enllaç de Google Maps per mail, si algú no l'ha rebut, que ens escrigui a paisatgessalvatsudg@gmail.com i li tornarem a enviar, vale? Us demanem que estigueu allà a 8:15 per poder sortir a 8:00 en punt i començar tot el tour. I no sé, qualsevol dubte, si us plau, a la pausa o... Sí, perdó. I els que venen en cotxe també se'ls ha enviat en el correu electrònic el punt de trobada, que és un punt en una recta, diguem, entre Sant Climent Sescebes i Cantallops. Per tant, planifiqueu bé la ruta per arribar allà a 9:00 i per trobar un lloc on deixar el vehicle. Els que aneu amb... perquè l'autocar ens deixarà a la carretera, començarem un transecte i se n'anirà fins a Cantallops i ens tornarà a recollir més tard. Però els que veniu en cotxe particular, doncs mireu-vos una mica abans per pensar com es pot resoldre aquesta qüestió per la vostra part. I sobre aquestes qüestions pràctiques, jo crec que res més. Si hi ha qualsevol dubte, doncs després a la pausa ens ho podeu fer saber o per correu electrònic. Bueno,
molt ràpidament,
vull comunicar-vos una mica el que per mi és aquest enorme dilema de la transició energètica, quina, on i com, a través de la nostra petjada de carboni, val? Si els càlculs que jo he pogut fer són correctes, basant-me en les dades de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, cadascú de nosaltres genera anualment 5,8 tones de CO2 equivalent per any. Val? Que això ve a ser l'equivalent d'emissions de 13 barrils de petroli o 5,8 litres de petroli al dia. Val? Això a Catalunya. O sigui, tota la nostra forma de vida... des de com ens vestim, com ens mengem, com ens transportem, els objectes que fem servir, l'electricitat que utilitzem, tot el que significa la nostra forma de vida signifiquen aquests 5,8 litres de petroli al dia. I per anar bé el 2030, si assumim els compromisos que s'han establert a nivell europeu de reducció d'un 55% de les emissions, simplificant molt, però és per fer-nos un... com aquestes grans idees, no? Vol dir que hem de passar d'aquests 13 barrils a 4,5 barrils per càpita a l'any. Per què? Perquè a part de la reducció, diguem, que ha d'aplicar, diguem, aquesta reducció del 55% és pel conjunt del nostre país, però probablement seguirà creixent la població. Per tant, vol dir que cadascú de nosaltres l'haurà de reduir més del que ho faria si no creixés la població. I per això surt aquesta xifra, i vol dir que d'alguna manera o d'una altra, totes i tots, evidentment des dels sistemes governamentals, des dels sectors empresarials, de l'indústria, del propi sistema energètic, però també tots i totes nosaltres, haurem de trobar la forma de passar d'aquests 13 barrils i mig a l'any per persona a 4 i mig, val? O d'aquests 5,8 litres a 2. És una reducció molt gran de la nostra petjada de carboni. I la realitat és aquesta. Val? Això és el sistema energètic català, perquè es feu una idea, és molt complex. Però dit en quatre xifres, vol dir que l'any 2019 l'energia primària, vol dir les fonts d'energia que es van utilitzar per acabar tenint energia útil, van suposar 295 terawatts hora. No em pregunteu exactament què significa aquesta unitat i aquesta xifra, però és una gran quantitat d'energia, no? De la qual més del 90% és nuclear o fòssil. Doncs a la pràctica, l'energia que finalment es va utilitzar, la que nosaltres hem pogut fer servir a la pràctica, han sigut 51 terawatts hora, el 17% de l'energia primària. Això ens deixa molt clar que tenim un sistema energètic extremadament ineficient. Per tant, en aquesta reducció de la petjada de carboni, evidentment el sistema energètic és bàsic. I aquest 90% que sumen nuclear i fòssils, doncs hi té un paper molt significatiu. Per tant, quina és la situació de la transició energètica? Doncs que fem tard, o sigui, ja ho sabem, tant tots els experts internacionals i els horitzons temporals ens indiquen que fem tard a l'hora de canviar de sistema energètic. però que a més ho fem sense haver desenvolupat una planificació territorial i sectorial. No hem sabut en tots aquests anys, des de fa que es parla del canvi climàtic, des de que hi ha compromisos internacionals, no hem sabut desenvolupar unes polítiques de desplegament territorial d'aquesta transició energètica. I ara que està la cosa activant-se i accelerant-se, doncs no s'està fent o no s'ha fet fins ara tenint en compte el territori, cosa que ha generat molta conflictivitat, i no s'ha explorat tot el que es podia fer des del planejament municipal. És a dir, els ajuntaments no se'ls ha convidat en cap moment a ser part proactiva a través de les seves pròpies eines de com fer aquesta transformació cap a un sistema renovable. I quines són les vies principals que tenim de transició energètica? Doncs evidentment la més rellevant, no? per el que dèiem d'aquesta ineficiència, doncs és decréixer energèticament. Menys demanda i més eficiència. Però també haurem d'assumir coses molt més, podríem dir, concretes, com reemplaçar el que fins ara són cicles combinats de gas per renovables. Una bona part de l'electricitat que fem servir ve de cicles combinats. També reemplaçar usos tèrmics de les fòssils per a l'electricitat renovable. Tenim un gran dilema amb el transport. A gran escala, el 40% de les emissions venen del transport i no tenim gens clar com substituir tecnològicament, si és possible, si hi ha alguna opció real de reemplaçar l'ús que es fa servir dels fòssils pel transport de mercaderies i de persones en general. Però és que hi ha altres usos tèrmics com l'escalfor, que aquest sí que es pot reemplaçar per electricitat. Per tant, aquí tenim un gran repte endavant. També les nuclears. Entre el 2029 i el 2035 es tancaran totes les nuclears de l'estat espanyol i també les tres catalanes. Per tant, tot el que en aquest moment ens proporcionen aquestes grans fàbriques d'electricitat, haurem de trobar com reemplaçar-ho. I haurem de disposar de xarxes intel·ligents. Val? És a dir, com que hi haurà molts més, no tindrem només unes quantes poques instal·lacions fent l'energia, sinó que hi haurà un sistema molt més distribuït, amb molts més agents estaran produint i consumint de manera instantània, i això penseu en els cotxes elèctrics com un exemple molt tonto, o els teulats fotovoltaics, no? Estones estaran produint i aquella casa estones estarà agafant energia de la xarxa. Això implicarà tenir sistemes intel·ligents. I de fet, fa poc ja es parlava de que el sistema distribuït que s'està desenvolupant a nivell europeu ja està començant a tenir problemes d'estabilitat, perquè no està pensat, la xarxa energètica que tenim no està pensada per assimilar tantes fonts d'entrada i sortida. No sé si m'explico, però aquesta és una mica la situació en què estem. Però és que, a més, les renovables ocupen territori. ¿Vale? O sigui, això és una fórmula, una equació de la qual de moment no tenim més resultats o més solucions, que és que les renovables ocupen territori. No són com una central posada en un lloc generant enormes quantitats d'energia, sinó que han d'estar distribuïdes, tenint, evidentment, diferents impactes. Llavors, quins són els reptes? Com ho fem per fer aquesta transició amb el mínim impacte sobre terrenys de valor natural, paisatgístic i agrícola? Quin paper ha de jugar la rehabilitació energètica d'edificis? Quin és el potencial de producció distribuïda a petita escala? Quin paper han de tenir els POUMs, els plans d'ordenació urbanística municipal, en aquesta transició? Si les renovables que en aquests moments estan en tràmit, si són necessitat com a conseqüència d'aquesta transició o si són fruit d'una bombolla. I aquí jo recentment he pogut saber que hi ha en aquesta transició energètica, arran d'una normativa estatal, doncs hi ha un aspecte que diu és que qui arriba abans més dret té o té un dret més anticipat d'accés a la xarxa. No sé si m'explico, no? És com si diguéssim tot aquest seminari, doncs l'obríssim al primer que arriba, al primer que seu. Per tant, ens podríem trobar doncs, que a la porta hi haguessin 300 persones, perquè com que no hi ha hagut una planificació de què és el que es necessita i a més hi ha una competència per accedir primer en el lloc que està disponible de connexió a la xarxa, doncs en aquests moments hi ha hagut una gran allau de projectes a Catalunya i a tot l'Estat. I, per tant, i dues preguntes més, que és dir, bueno, i en què invertim el nostre pressupost de carboni, el que ens queda, perquè si hem vist que hem de reduir-lo, no, la nostra petjada de carboni s'ha de reduir tant, a la vegada és molt necessari pensar com l'invertirem. Què és allò que invertirem utilitzant petroli perquè ens doni el màxim de transformació del sistema. Això també és un repte que s'haurà d'abordar. I en la mateixa línia, les matèries primeres crítiques. Últimament surt molt que en tota aquesta transició fan falta un tipus de matèries i recursos, bueno, matèries primeres que són escassos, que no n'hi ha tants i que a més hi ha una gran, podríem dir, batalla geopolítica a nivell internacional per qui és que les controla. Per tant, haurem de saber com invertim aquestes matèries primeres perquè aquesta transició, doncs, la fem de la manera més intel·ligent possible, no invertir-les en coses que després no ens ajudaran a aquesta transició. Bé, dit això, són moltes preguntes, com veieu, és un tema molt ampli, i jo només dic que per intentar respondre algunes d'aquestes qüestions, doncs tenim un programa molt variat i que comença ara aquesta tarda amb el doctor Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i que ha estat el coordinador del tercer informe del canvi climàtic, d'experts del canvi climàtic de Catalunya, i que esperem que ens pugui aportar una mica més sobre en quina situació ens trobem respecte a l'emergència climàtica amb les últimes dades que s'han anat treballant a nivell internacional pels diferents grups d'experts i que ens ajudi, doncs, a situar una mica com està aquest rellotge que va fent marxa enrere cap al 2030.